migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem, entre altres coses, evidentment, d'aquest homenatge, d'aquest aniversari, els 150 anys de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Parlem de que la inauguració oficial va ser l'any 1872. Parlem de tot un edifici lligat a la història Barcelona pre. Barcelona, evidentment, té universitat des del segle XV. Però... des del segle XIII. Després de la Guerra de Successió, totes les institucions universitàries van anar cap a Cervera. Després va ser l'any 1872 quan es va inaugurar aquest edifici oficial on està la Universitat de Barcelona. En parlarem de les activitats d'aquest 150 aniversari, però abans anem a repassar com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat amb el Carlos Rosada. Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Doncs ja tenim aquí sobre un front que es deixarà enruixats aquesta tarda i de cara a demà caiguda de temperatures. El dijous que ens espera serà de pluja i de fred. El divendres, de temperatures cap avall, no tanta pluja, i el cap de setmana millora el temps, sobretot pel que fa a la temperatura, amb un ascens de les màximes. Ara en tenen de graus 25 a Tarragona, a 24 a Girona, 21 a Barcelona i Lleida, i 15 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim el transport públic i la xarxa viària?
Mira, la xarxa viària, com abans, fluïdesa total, i el transport públic, cap notícia destacant. Només recordar als oients un cop més que encara hi ha vaga el servei d'autobús de Barcelona fins al divendres, dia 30, hi ha serveis mínims d'un 20%, preneu nota de les franges d'aquests serveis mínims, de 2 a 4 de la matinada, de 10 a 12 del matí i de 9 a 11 de la nit. En aquells moments, aquestes tres franges, serveis mínims del 20%, a la resta del dia no hi ha autobusos a la ciutat de Barcelona.
Molt bé, i què ens destaquem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, una evidència que anar a comprar és cada dia un mal de cap cada cop més gran pels catalans, doncs ja diríem que no és pràcticament cap ni una sorpresa. I si algú tenia dubtes, doncs l'OCU, que és l'Organització de Consumidors i Usuaris, ens recorda en el seu últim estudi que Catalunya ja és la comunitat autònoma on és més car omplir la cistella de la compra. Barcelona i Girona són les ciutats més cares, mentre que Lleida i Tarragona no estan al capdavant d'aquest rànquing, però destaquen pel seu encariment els últims temps. Aquest matí hem passejat per supermercats i mercats d'algunes ciutats de Catalunya i hem preguntat als ciutadans si han notat aquest increment de preus que diu la OCU, que suposo que sí, si compren menys, suposo que també, i com s'ho estan fent per arribar a final de mes, fan autèntiques meravelles als ciutadans i als catalans. I els paradistes també els hem preguntat si han notat la caiguda de vendes, que la gent doncs s'ho mira molt més a l'hora de comprar, sobretot el preu i la quantitat.
Clar, és que els paradistes es veuen obligats a pujar preus perquè si no... No hi ha cap altra manera, és que no hi ha cap sortida. Sí. I clar, la gent de retrucos... Mira, fins i tot ahir parlàvem de la pujada mitjana, teníem aquí una entrevista sobre la pujada mitjana de la despesa per família a Catalunya, i la mitjana és de 275 euros. Uh-huh. Poca broma, al mes, al mes. Sí. Poca broma amb això, eh?
I els sous que no han pujat part de 600
euros. No, això no. Carlos,
vinga,
gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Ampliarem informacions, aquestes i d'altres, quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda a l'informatiu migdia. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Bon migdia i benvingut.
Bon migdia, José Miguel, companys. Quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las compañeras que hace unos días decidieron comunicar su postura. No solamente entiendo sus razones, sino que también he vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado. És un abstracte del comunicat de Jennifer Hermoso, la jugadora de futbol, actualment jugadora del Pachuca, a Mèxic, que ha trencat el seu silenci a les xarxes socials, a les xarxes, amb aquesta nota que es posa, evidentment, del cantó de les 15 jugadores que, recordem, han renunciat a continuar jugant a la selecció espanyola mentre continuï Jorge Vilda a la banqueta. D'això, evidentment, en parlarem a Esports Cope. De la resta de l'actualitat del futbol femení, que avui acaba pràcticament ja de configurar el bombo dels 16 equips que participaran a la fase de grups de la Champions femenina. I, escolti, arrenca la Lliga de Bàsquet a Fontajau. Girona-Real Madrid.
Partidazo.
Marc Gasol, l'equip de Marc Gasol, del president Marc Gasol, amb el jugador pivot Marc Gasol.
L'inscrit Marc Gasol.
I això sí, amb una llegenda en actiu a les banquetes, don Alejandro García Reneses, don Aito García Reneses, que rep la visita del Real Madrid per trencar el foc d'aquesta Lliga Endesa. Aixecarem consultes amb el nostre profe Miguel Ángel Paniagua per que ens faci, doncs, ens posi la llista de deures, Els deures que ha de fer el Barça en aquesta temporada, tant a nivell domèstic com a nivell europeu, i què pot donar de sí i de no aquesta Lliga Endesa. Però abans li preguntava, vostè és dels que veu que la selecció espanyola és capaç d'arribar a semifinals del Mundial, no?
Jo crec que sí.
És que està igualadíssima aquesta pregunta, que és la pregunta del dia, pregunta única, al nostre compte de Twitter, @esportscope. Veieu a l'Espanya de Luis Enrique capaç d'arribar a semifinals del Mundial? S'acaba de desnivellar aquest empat, però és un empat tècnic. 49-51 està guanyant el no, però per un marge molt estret. És a dir, que la gent no... La conclusió...
És cert que no sé, veient darrer partits, van perdre davant de Suïssa casa, però van guanyar Portugal
Espanya,
a casa seva.
Quina Espanya veurem al Mundial? La d'ahir o la que va fer el Canelo davant de Suïssa, a Zaragoza?
Apunti això. Quan Espanya perd amb Suïssa, guanya grans coses.
Vam guanyar un Mundial, si no recordo malament. Però jo era... Bona memòria.
Aquí ho deixo.
Bona memòria, senyor Cruz.
Aquí ho deixo.
Ostres, estic per portar això al Minuto Gil.
Aquí ho deixo.
Estic per portar això al Minuto Gil. Mira, portaré al Minuto Gil.
Doncs sí, estic encantat d'ajudar-lo.
No, m'ha donat millor. Apunto aquí Mundial, perquè abans que se m'oblidi. Doncs això, 3:05 de la tarda, Esports Cope, Joan Batllori al comandament. Esperem que els propers minuts no hi hagi cap lesionat més al Futbol Club Barcelona, que d'això es tracta també.
Com a 5 minuts de les 3 de la tarda, tot de l'actualitat esportiva de casa, Esports Cope, amb el Joan Batllori. José Luis, gràcies.
Fins demà, senyor.
Cuida't. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, según te venga, o sea, no pasa nada. Lo que sí nos vas de bajar peso, eso está claro. Porque si te cuesta bajar peso, eso es porque no has probado el plan 1-2-3. Y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos va a explicar cómo conseguirlo. Y en solo 3 semanas, ¿cómo lo vamos a hacer, Enriqueta?
Pues muy fácil, ¿eh? Porque con el plan 1-2-3 adelgazaremos más rápido y fácil de lo que uno se imagina, ¿eh? Es drenante, nos deshinchamos, eliminamos rapidísimamente el líquido y la grasa y adelgazaremos, seguro, seguro. Y además vamos a controlar el azúcar, el colesterol y la hipertensión y olvidarnos del dolor de rodillas y espalda, porque por fin conseguimos bajar de peso y sin efecto rebote, Cruz. Y en tan solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos, y además bajaremos también volumen, nos deshincharemos, y de volumen más de 3 centímetros.
Esa es una de las claves, ¿eh? Y lo mejor es que sigues comiendo, no son batidos. Está realizado a base de ingredientes naturales, es apto para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y en solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Vamos a pautar las semanas, porque la primera semana lo que vamos a hacer, Enriqueta, es tomar los sobres de piña.
Sí, que nos ayuda a hacer una limpieza, eliminamos toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y en esta semana perdemos 2 kilos.
La segunda semana es el momento de renovar con los sobres de naranja.
Pura fibra y prebióticos. Vamos a mejorar la digestión y a despedirnos por fin del estreñimiento y perder otros 2 kilos más.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Saciantes, nos atrapan la grasa, eliminamos, seguimos perdiendo peso y el resultado de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. Si quieres tu plan 1-2-3, solo tienes que llamarme al teléfono 650-51-52-53, que lo tienes en 24 horas en tu casa, donde tú quieras, sin gastos de envío.
Y Enriqueta, pues para empezar ya a adelgazar hoy miércoles, ¿qué promoción tenemos?
Gran promoción con el plan 1-2-3 hoy miércoles, Cruz. Tendrán de regalo con el plan las 3 infusiones, la detox más la drena más la lipo. Y si llaman ahora mismo, también de regalo con el plan la faja cinturón reductora de barriga, moldeadora de cintura, quema grasas, mejora la circulación, nos alivia el dolor de cervicales, lumbares, asiática y además efecto sauna. Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3, si llamas ahora mismo el teléfono, que es fácil, 650-51-52-53.
Y adelgaza más de 4 kilos en solo 3 semanas, seguro y de forma duradera con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Es facilísimo y además vamos a adelgazar de una vez por todas, Enriqueta, y sin pasar hambre.
Y eso mismo, sin pasar hambre con el plan 1-2-3, porque es un exitazo y te va a ayudar en 3 semanas a cuidar la salud y sobre todo a perder ese peso de 4 a 7 kilos menos en solo 3 semanas. 650 51 52 53.
Ese es el teléfono del plan 123. Enriqueta, muchísimas gracias.
Patunets, molt grans. Adéu, adéu, adéu.
I de seguida parlem del 150 aniversari de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
El próximo lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja ho tenim en marxa, ja s'ha presentat els actes del 150 aniversari de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, una d'aquelles peces, edificis que ha vist la història de la ciutat des de que es va posar la seva primera pedra l'any 1863 fins al 1872, i les ha vist a tots colors, eh? I a més, hi ha un programa de visita sobretot a la restaurada Torre del Rellotge, que ara es pot visitar, eh? Però en parlem d'això amb el vicerrector de Patrimoni i Activitats Culturals de la UB, el senyor Agustí Alcoverro. Agustí, bon dia, benvingut.
Bon dia.
I felicitats per la part que et toca.
Sí.
150 anys. Quina és la història d'aquest edifici històric? Quan comença aquesta primera pedra fins ara?
Diguem-ne que aquest és el primer edifici públic de grans dimensions que es fa a l'Eixample. És a dir, a l'altra banda del que era el recinte emmurallat, que tot just s'acabava d'enderrocar el 1855. Per tant, estem tot just, diguem-ne, a les beceroles. De fet, era perifèric, era una cosa que la gent d'entrada deia, no, això queda molt lluny, no? I en canvi, doncs, la ciutat l'ha anat integrant, ha acabat formant part, doncs, del que és pròpiament el centre històric, no?
I ara és el centre de Barcelona. És curiós, quan és veritat que en aquella època segurament això seria l'extraradi, seria les afores de la ciutat, ui, anar a la universitat...
Tenim textos d'estudiants que sí. Diuen, ui, és que quan plou està ple de fang tots els carrers, tot està per fer, tot és brut... Bueno, és a dir, ens hem d'imaginar que bé, que ara l'Eixample és una cosa, però que en aquell moment era això, era la perifèria absoluta.
No oblidem, estem parlant de l'any 1872, que és quan s'inaugura oficialment l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Sí, és un moment molt interessant perquè és un moment revolucionari. Hi ha el sexenni democràtic, s'ha fet la revolució de setembre, i de fet, diguem-ne, en el moment que s'inaugura, Espanya és una monarquia, però una monarquia en mans de Madeu de Savoia, i per tant ja no amb Isabel II, que havia estat exiliada, i quan es tanca el primer curs ja és una república, és la primera república. Per tant, és un moment, a més, molt convuls. I això coincideix amb un fet curiós, i és que l'Ajuntament Revolucionari havia decidit enderrocar la Ciutadella Militar, on es farà el parc de la Ciutadella que tots coneixem, i el contingent de militars que hi havia són desplaçats a aquest edifici en construcció. Per tant, durant un temps, la meitat de l'edifici va ser caserna militar i l'altra meitat era ja el que havia de ser, és a dir, la universitat.
És curiós, això, eh? Igual algú de vosaltres pensareu, universitat? I abans no hi havia universitat a Barcelona. Bé, quan va acabar la Guerra de Successió, el 1714, els estudis generals, els Borbons en aquell moment, doncs es van traslladar a Cervera, i Barcelona va ser castigada, entre cometes, doncs privant-la d'aquest privilegi dels estudis universitaris. I va ser quan va retornar doncs aquest ensenyament a la ciutat de Barcelona.
Correcte, és a dir, la Universitat de Barcelona neix el 1450, és a dir, que ja té uns anyets, i és un privilegi reial d'Alfons el Magnànim que dona al Consell de Cent, el que ara en diuen l'Ajuntament, la competència per crear una universitat. La paraula universitat, com la paraula estudi general, dona la idea aquesta de globalitat, és a dir, ja hi havia abans de 1450 estudis de medicina o estudis de dret, però la idea és que els estudis superiors s'han de fusionar en una única institució, una universitat o un estudi general, no? I aleshores, efectivament, com comentes, el 1714, dues de les companyies més actives i més nombroses de la coronela de Barcelona, és a dir, de la milícia que defensava la ciutat, estaven formades per estudiants. I les noves autoritats borbòniques, lògicament, temien que hi podia haver moviments o revoltes i que els estudiants que s'havien bregat en un any de lluita pràcticament no convenia que estiguessin a Barcelona. I per això els van desterrar a Cervera i, efectivament, això es prolonga fins a la fi de l'absolutisme, no? Ja amb el règim liberal, a partir de 1820, l'Ajuntament Constitucional diu, escolti, vas, volem tornar a tenir universitat. D'entrada la van portar de manera allò a la força, unilateralment, el trienni liberal, després Ferran VII se la va tornar a endur a Cervera, però ja a partir de 1835 el moviment sembla clar que ve cap aquí, no? I aleshores es planteja un segon problema, que és on ubicar-la, perquè la universitat històrica estava a la Rambla, la Rambla de Canaletes, que també, de fet, en diem Rambla dels Estudis.
Correcte.
Perquè estava allà. I aleshores aquest edifici històric, al segle XVIII, va ser caserna militar, després va patir un incendi i va desaparèixer, per tant, no tenien un edifici. D'entrada els van posar al convent del Carme, que era un espai desamortitzat, però que havia patit un incendi amb la Revolució Liberal de 1835. No hi cabien, no hi havia prou seguretat, i per tant el clam de que calia crear un edifici definitiu és el que va portar, doncs, a la situació que expliquem ara i que commemorem.
I commemorem el 150 aniversari d'aquest edifici històric de la Universitat de Barcelona. Quins actes tindrem? Per exemple, una de les qüestions ha estat la restauració de la torre del rellotge de l'edifici, que no sé si serà visitable durant cert temps.
La nostra idea és anar obrint l'edifici a la ciutat. Diguem-ne que és un edifici complex perquè, a més de tenir 150 anys, cosa que no tenen tots els edificis, jo crec que ha de complir una triple funció, que ja l'està fent. Per una banda, és la seu del govern de la universitat, per tant, el rector i tot l'equip rectoral. Per altra banda, té dues facultats, la Facultat de Filologia i Comunicació i la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. Per tant, és un lloc on hi ha estudiants i professors fent classes i fent recerca. I tercer element és aquest de que ha d'estar oberta a la ciutat, és un monument que tothom l'ha de sentir com a patrimoni propi, no? Ja fa temps que ens fem visites guiades a l'edifici, però ara, diguem-ne, el que hem fet és obrir un espai que fins ara estava reservat, que era la Torre del Rellotge, l'hem pogut restaurar i rehabilitar, i efectivament hem començat les visites, que es fan, això sí, ho he de dir, en grups de 10, perquè, diguem-ne, són les característiques de seguretat que ens han recomanat els arquitectes.
Doncs, vicerrector de Patrimoni i Activitats Culturals de la Universitat de Barcelona, senyor Agustí Alcoberro, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions magnífiques.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida parlem de l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Arriba al Liceu l'òpera inaugural de la temporada, Don Pasquale de Donizetti. Una comèdia plena d'embolics amb Sara Blanc, Xavier Anduaga i Carlos Chausson. A partir del 21 de setembre. Entrades a liceu.cat.
Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada... O mejor, acabar con el síndrome postvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate a más de 80 destinos desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com. Disponibilidad limitada.
Oye, ¿qué te pasa?
No he sido yo, ha sido la báscula.
Vuelta a la realidad después del verano. Pierde esos molestos kilos de más en Institute Line, tu centro avanzado de adelgazamiento estético, con método no invasivo, cero dolor y además muy placentero y relajante. Entra en tu línea.
Institute Line en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El alza, por ejemplo, de la leche es de un 25%, los huevos un 22% y las patatas casi un 16%. ¿Y en los próximos meses qué puede pasar?
Bueno, los analistas esperan que se vaya moderando...
La vacuna del papiloma humano. ¿Por qué ahora se vacuna también a los niños y no antes? ¿Por qué no se ha hecho antes?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pren nota. El diumenge 2 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor d'Aprenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Carlos Alcaraz, que hoy ha estado en todas las conversaciones de este país. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Es sencillo. Muy bien, muy bien. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Això és migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Parlem de l'actualitat policial. Hi ha unes quantes coses per xerrar amb la portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. Imma, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Hem tingut la visita de Javier Gorruchaga i t'hem traslladat de lloc, del teu puesto habitual, eh? Espero que ens disculpis.
I tant, cap problema.
Bé, si et sembla, Imma... Comencem pel rebombori aquest que hi ha dins del cos, els mandos del cos, entre el cap de Mossos i el segon. Què està passant? Ens pots aclarir què està passant?
Sí, avui es va filtrar una notícia on semblava que el comandament en cap, el comissari en cap dels Mossos, doncs, sembla ser que tenia mala relació amb el seu número 2. Mm. Això es va filtrar, ho va filtrar un mitjà de comunicació, i a partir d'aquí, doncs, es va obrir el debat sobre la taula, no?, sobre què estava passant a la cúpula del cos. I, doncs, avui s'ha publicat també, o s'ha filtrat, s'ha publicat una nota adreçada als Mossos del mateix comissari, de la comissaria Estela, on, doncs, ha intentat reconduir aquesta crisi, no?, i ha mostrat el seu suport en el seu equip de treball com a prefectura. Imaginem com la intenció, doncs, de tancar aquest incident, no? En qualsevol cas, què és el que hem de dir nosaltres aquí? Doncs, que l'organització, o sigui, el cos de Mossos d'Esquadra, necessitem estabilitat. I si mires enrere, temps enrere, i fas una mica de cronologia, t'adonaràs que som una organització que hem tingut en 5 anys, 5 comissaris en cap.
Hi ha hagut ball, hi ha hagut ball aquí. Sí.
Hem tingut a l'última dècada 6 consellers d'interior, i clar, això és insostenible per cap organització, i és aquí on nosaltres incidim, no?, la necessitat de que hi hagi estabilitat i de que hi hagi consens intern, ja no només consens parlamentari, no?, quan s'estan debatent certes mesures, com aquest debat sobre el model policial, no?, que tenim sobre la taula, també necessitem consens nosaltres, no?, i és significatiu que s'hagi difós o s'hagi filtrat aquesta fractura interna quan tenim projectes superimportants sobre la taula, com són la creació de la nova llei de la policia. Pensa que tenim una llei... em refereixo a la llei de policia que tenim nosaltres, la que treballem actualment, és una llei de l'any 94. I estem treballant amb una llei de...
Home, cal possiblement un rentat de cara, no?
Necessitem... Clar, i això aquí és on hem d'incidir. Per tot això necessitem, doncs, estabilitat. I és insostenible que cap organització, com et dic, aguanti, doncs, canvis constants, i això l'únic que genera és, al final, que no avancem, que és el que hem de fer.
Encara que hi hagi aquest rebombori, sembla que la sensació d'utilitzar els Mossos com a arma política ha baixat, no? És així? La percepció és correcta?
Doncs t'ho direm unes setmanes, perquè al final sempre estem... El debat sempre va fluctuant. Ara ens trobem que el Parlament, per exemple, et posaré un exemple, s'està debatent ja fa unes setmanes, fa temps, jo he dit, sobre com ha de ser el model policial de Catalunya, el model dels Mossos, com hem de treballar, però aquest debat, si l'has estat seguint o si algú que ens està escoltant l'ha estat seguint, s'ha centrat única i exclusivament en el model d'ordre públic. Per què? Si els Mossos tenen altres serveis importantíssims, però en canvi sembla que tot l'interès, no?, que tenen des de l'art parlamentari i des d'alguns sectors és només amb ordre públic, que és el que ha estat constantment, diguéssim, qüestionat o fiscalitzat. I així, d'aquesta manera, doncs, és bastant complicat treballar. Nosaltres ja hem tingut altres debats al Parlament sobre com ha de ser ordre públic, sempre hem acceptat les mesures que han sortit del Parlament, però, en canvi, ara es tornen a qüestionar si, doncs, els mitjans, si tenim els mitjans, si tenim les eines, etc. I si et fixes, ja ha hagut altres resolucions anteriors d'altres debats que s'han realitzat, on s'ha demanat als agents o als Mossos que actuïn, bueno, que facin, que tinguin unes directrius, com per exemple que portem un número NOP, un número d'identificació diferent, etc, que no utilitzem bales de goma. Tot el que ens ha demanat ho hem assolit, ho hem complert, però en canvi aquestes resolucions que demanen també que l'art parlamentari doni suport sense pal·liatius, demanen altres mesures que les ha de complir el Parlament i en canvi, doncs, no s'han complert, no? I, bueno, llavors, això que dius tu, que aquesta utilització... podríem debatre sobre això, perquè al final depèn del context social que tenim en aquell moment, depèn de la notícia que es publiqui, doncs, al final sempre estem allà...
Al mig, sí. Bé, una altra qüestió, i parlant d'ordre públic, no podem passar per alt els fets que van passar el darrer cap de setmana a Barcelona amb les festes de la Mercè. Tot això... Això és un capítol prou greu, perquè hi va haver un nano mort apunyalat, a part de tots els saquejos. Però, a més, avui es publicava un informe, una enquesta que es feia al Turisme, que suspenia Barcelona, que Barcelona sortia en bona nota, però la suspenia, entre altres coses, en neteja i en seguretat. Tan malament estem?
Les dades no indicaven això, les dades que es van publicar fa poc, i a més que les van comentar en aquest programa, si no recordo malament, la setmana passada.
Sí.
Però sí que és cert que tenim aquesta sensació d'inseguretat permanent, no? I que a vegades és igual o més important que la realitat que tinguem amb les dades numèriques, no? Que la ciutadania se senti segura. Sí que és veritat que s'ha fet molta feina en l'àmbit d'intel·ligència policial, de veure on estan els delinqüents, de veure on estan actuant, com actuen, etc. També hem guanyat molts efectius al carrer, les coses com són, s'ha millorat en l'àmbit preventiu, però tenim encara punts febles. I et donaré un exemple. Tots aquests incidents, petits incidents quotidians que ens podem trobar al carrer, petits i no tan petits, que tinguem un robatori amb violència, per exemple, a qualsevol punt de Barcelona. Posem Barcelona perquè ha sigut una mica el focus aquesta setmana amb les festes de la Mercè, no?
Sí.
Totes aquestes coses que ens van passant el dia a dia als ciutadans i que és, al final, que ens interessa més, això s'ha de resoldre. Si a mi jo tinc un incident, jo vull que hi hagi una resolució, no? I aquestes resolucions les fan les unitats d'investigació, que d'això no es parla gens. Es parla molt d'ordre públic, com deies tu, no es parla molt d'aquesta àrea, però no es parla dels companys i companyes que estan darrere intentant resolent tots els atestats i tots els incidents i tots els casos que ens trobem al carrer, no? Llavors, en aquests casos, t'he de dir que estem molt malament. Concretament, a l'últim oferiment de places que hi ha hagut per investigar, per entrar a investigar, els companys i companyes han deixat el 80% de les places desertes.
Carai.
Això vol dir que no es vol investigar. Per què? Doncs perquè no treballem en condicions. Ens hem de pagar, en molts casos, nosaltres el material. Amb els grups, per exemple, que investiguen, t'ho dic, un grup, per exemple, que investigui persones, que són els que investiguen fets com tentatives d'homicidi, abusos sexuals, agressions, suïcidis, lesions greus, desaparicions, tot això, ja comissaries en les quals només hi ha una persona per torn.
Ja.
Llavors, això és inassumible, tots els casos que hi ha. Al final la gent acaba abandonant aquest servei perquè està molt... No l'estem cuidant, d'alguna manera, no? I això acaba, al final, de retruc, d'alguna manera, influint, no? Que en molts casos, doncs, si no podem complir amb la nostra feina resolent casos i també enviant gent a presó, doncs, al final... és un dels molts motius, no?, pels quals podríem parlar d'aquesta violència, no? Que també hem de cuidar els resolutius que som en aquest àmbit, no? I per això s'ha de cuidar les unitats d'investigació. Que no se'n parli, per això volia aprofitar per parlar en aquest programa, perquè és un tema que se n'hauria de parlar.
Doncs hem parlat de les dues coses més sensibles de la setmana. Entre d'altres, hi ha moltes,
Sí, podria parlar de moltes,
De moltíssimes, sí, però el temps és el que ens toca. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, gràcies per haver respost a les preguntes i per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies, bon dia.
Un pato, cuida't. I de seguida parlarem de la nova edició. És la tercera edició de la campanya que va amb cor. De seguida parlarem amb el president de Càritas Catalunya, el senyor Francesc Roig, per fer 5 cèntims del tema. Però abans, ja sabeu que estem dins de la quinzena. La quinzena pel control de pes de Mundo Natural. Pots recuperar la línia després dels excessos de les vacances amb un 3x2 en productes de parafarmàcia Mundo Natural, com per exemple són aquests. Fitolip Captagràs, Fitolip Dren, Simbiolíneme Quemagràs, Garciforce. Tens cap dubte? Doncs t'assessoren gratuïtament al 914460000 o pots enviar un mail a info@parafarmaciamundonatural.es. I per compres superiors als 40 euros, les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears. La promoció no és acumulable i és vàlida per a Farmàcies Mundo Natural i a parafarmaciamundonatural.es i aplicable a 3 unitats de la mateixa referència. De seguida parlem de la llei de segona oportunitat aquí amb la Fina Salazar d'Abogados per a tus deudes i parlem de l'edició de Cava amb Cor aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
El colegio y la conciliación familiar. ¿Alargar los horarios de los centros educativos es la solución? ¿Qué otras opciones existen para arreglar este problema? ¿Cómo es el tiempo que dedicamos a los hijos en España si lo comparamos con otros países?
Los padres lo que queremos realmente es estar con nuestros hijos. Que nos vean a nosotros, no a los cuidadores o a la
paciente. No solo es un tema de horario, sino también de días no lectivos, pero que sí son laborables. ¿Esto se podría enmarcar ahí?
Me parece que una oportunidad es el teletrabajo, que lo hemos visto con el COVID.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles.
Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Déjate fascinar navegando por Egipto y el Mar Rojo. Descubre la mezcla de vanguardia y tradición de los Emiratos Árabes y Omán, con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O si lo prefieres, enamórate del Mediterráneo embarcando directamente en puertos españoles y desconecta durante 8 días con todo incluido y tasas desde 449 euros por persona. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo. Ecuador, Quito. El viernes por la noche, en 13. This
is the time. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si estás atravesando una situación económica complicada, si te cuesta llegar a fin de mes o bien no puedes hacer frente a algunas deudas, pues esto suele pasar, y más ahora que estamos en tiempos de inflación, pues todavía más lamentablemente puede pasar, ¿no? Pues muy atentos, porque hoy vamos a hablar de algo que te puede ayudar, y bastante, algo que ya ha cambiado la vida de miles de personas en este país, que no, todavía no se conoce todo lo que se debería conocer, y me estoy refiriendo a la ley de la segunda oportunidad. Porque gracias a esta ley, ahora es posible dejar atrás las deudas y empezar de cero. Así de claro, es a grosso modo, evidentemente, lo que estamos explicando. Pero para hablar de esto más en profundidad, tenemos con nosotros aquí en el estudio pues a una auténtica experta en cancelar deudas gracias a la ley de segunda oportunidad. Es Fina Salazar, abogada y socia de abogadosparatusdeudas.es. Fina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿qué hacéis en abogadosparatusdeudas.es?
Bueno, en abogadosparatusdeudas.es principalmente nos dedicamos a la cancelación de deudas a través de este mecanismo que es la ley de la segunda oportunidad. Uh-huh. La ley de la segunda oportunidad ofrece, bueno, pues una regulación específica y que permite pues cancelar todas las deudas o parcialmente a cualquier persona física o jurídica, y también autónomos, ¿no? Entonces, gracias a esta ley concursal, nosotros podemos hacer de forma muy sencilla la cancelación de las deudas.
Bien, para hablar de esta ley tenemos en el teléfono, vaya, a una vecina de Barcelona. Es un caso práctico de la situación. Una vecina de Barcelona que ha conseguido cancelar más de 138.000 euros en deudas.
Así es, así es. Nosotros conseguimos prácticamente de forma diaria casos con resoluciones pues de cancelación de deudas de 100.000, 200.000 euros y, bueno, autónomos con más de 1 millón de euros de deudas.
Caray, pues si te parece vamos a hablar con ella.
Perfecto.
Lucía, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno,
muchas gracias por invitarme.
Un placer, hombre, y además es interesante porque así sabemos tu caso de primera mano y es mucho mejor. A ver, lo primero que te voy a preguntar es ¿qué te llevó a acogerte a la ley de la segunda oportunidad?
Bueno, pues la verdad es que yo hace años pedí varios préstamos y tarjetas y yo las iba pagando cada mes sin problema. BBVA, La Caixa, Wisin, Cetelem, creo que era, y alguna cosita más.
Sí.
La cosa es que cuando llegó la pandemia me quedé sin trabajo y entonces ya empezó a ser imposible pagar las cuotas.
Claro.
Así que, bueno, los bancos empezaron a llamarme y después de meses aguantando y aguantando ya no podía más y me puse a buscar alguna solución.
Claro, imagino que es cuando encontraste abogadosparatusdeudas.es, ¿no? ¿Cómo fue el proceso?
Así es, yo llamé porque había leído que con esta ley podías cancelar las deudas,
¿sí?
Pero no las tenía todas con que fuera cierto. Y la verdad es que me atendieron muy bien desde un principio, cuando me dijeron que realmente podía cancelar las deudas y que cumplía el perfil, bueno, fue una gran alegría.
Ajá, o sea, claro, es que, como comentaba antes, hay que cumplir un perfil, hay unas determinadas condiciones que mucha gente cumple. Y entonces hiciste todo ese proceso, ¿no, Lucía?
Exacto, hice todo el proceso y el juzgado me perdonó hace nada todas mis deudas. Ahora estoy muy tranquila de vivir sin llamadas y de haber podido salir también de las NET y de todas estas listas, bueno, que tampoco me dejaban hacer nada.
Bueno, pues empezar de cero. Pues son más de 138.000 euros en deudas. Oye, Lucía, muchas gracias por habernos atendido y por explicarnos tu caso, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Lucía. Fina, es una maravilla porque es como quitarte una mochila enorme de encima y permitirte vivir, permitirte empezar desde cero de nuevo, ¿eh?
Y lo mejor es que es un derecho. Con la nueva normativa se recoge como un derecho. Es demostrar tu situación, demostrar que cumples unos requisitos y abrir esa puerta para cambiar tu vida.
Pues Fina Salazar, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Fina Salazar, abogada de Abogados para tus Deudas. Y ya lo sabes, si estás atravesando una situación económica complicada, si no puedes hacer frente a tus deudas, pues ya lo sabes, no desesperes. Existen soluciones legales. Existen soluciones. En abogadosparatusdeudas.es te van a informar gratuitamente y sin compromiso. Así que ponte en manos de profesionales de verdad. abogadosparatusdeudas.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És interessant el testimoni d'aquesta llei de segona oportunitat. Ara parlem de solidaritat, parlem de Cava amb Cor i d'aquesta tercera edició, per tercer any consecutiu, de la Cofreria del Cava de Sant Sadurní. El celler de Can Roca i Càritas Catalunya han posat en marxa la campanya Cava amb Cor. Parlem d'això precisament amb el president de Càritas Catalunya, el senyor Francesc Roig, que tenim al telèfon. Francesc, bon dia, benvingut.
Molt bon dia i benvingut als oients.
Francesc, estem d'enhorabona. És el tercer any consecutiu. Això significa que la campanya va néixer i s'està desenvolupant amb cert èxit, no?
Sí, aquesta campanya, que és una variació, adaptació, per dir-ho d'una manera o altra, en funció de la pandèmia que vam patir tots plegats a partir del 2020, abans era el sopar del Cava, que fèiem conjuntament amb la confraria del Cava de Sant Sadurní, i era un sopar solidari. Però, evidentment, les circumstàncies van haver de modificar i trobar altres alternatives que fessin compatible la generositat i la situació del moment per tal de donar orientació de futur. Per tant, va néixer el Cava amb Cor. I com molt bé ara acabes d'apuntar, doncs ja és el tercer any que tirem endavant aquesta iniciativa que tot fa preveure que tindrà una bona acollida perquè doncs, tots els establiments que fins ara havien col·laborat, empreses i distribuïdors que en general havien manifestat el seu interès, doncs enguany han continuat repetint.
Clar, parlem de que això, aquesta campanya, ja parlant de fa 3 anys, va néixer com a adaptació a la situació tremenda que teníem de la pandèmia, no? Això, i abans de continuar parlant, tornaran els sopars solidaris que es feien o ja ens quedarem amb aquest format?
Jo crec que si el format aquest, i suposo que perquè també la confraria del Cava ho veu més bé, veu més assequible aquesta aportació que fa la confraria del Cava, perquè penseu que hem fet una tirada inicial de 5.000 ampolles de cava brut, reserva, embotellat, per aquesta campanya. I gràcies al suport de 12 cavistes catalans que col·laboren en aquest projecte solidari. Per tant, ells veuen més factible que un sopar solidari, que normalment està acotat a unes quantes persones, que es faci d'una manera molt més oberta, extensiva a la ciutadania, participativa també, a través dels establiments que ofereixen aquest producte.
Bé, el Cava amb Cor es posarà a la venda a partir del dia 23, ja s'ha posat a la venda,
ja fa 5
dies que està a la venda, des del dia 23 de setembre, a tots els establiments col·laboradors. I de la venda d'aquesta ampolla, 2 euros de cada ampolla van a projectes solidaris per infants i joves en risc d'exclusió social que estan atesos per Càritas Catalunya.
Sí. El preu de l'ampolla és 7,9 euros, dels quals 2 euros van destinats a projectes socioeducatius de Càritas Catalunya que bàsicament atenen infants i joves en situació de vulnerabilitat. Quan dic Càritas Catalunya vol dir que aquesta proposta del Cava en Cor és extensiu a totes les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. És a dir, Urgell, Girona, doncs Vic, Solsona, Sant Feliu, Barcelona, que té el pes demogràfic més ampli, Tarragona, Tortosa, Terrassa i Lleida.
Francesc, com ha evolucionat la situació? Em refereixo ara a l'acció de Càritas. Clar, venim d'una pandèmia i tots sabem la situació tremenda que vam viure la pandèmia i l'esforç que van fer doncs, associacions com Càritas Catalunya, no?
Tots plegats.
Per intentar ajudar la gent que en aquell moment es va multiplicar la necessitat. Ara, com està la situació? Va millorant o la cosa no millora gaire?
A veure, lamentablement, que durant l'any 2021 Càritas Catalunya va destinar 12 milions d'euros a necessitats bàsiques al conjunt de tot Catalunya. I això és un 13% més que abans de la pandèmia.
Carai.
En aquell moment eren uns 10 milions, 10,8, per entendre.
Sí, sí, sí.
Per tant, què ens preocupa ara? Doncs ens preocupa els programes de sense llar i habitatge, que hem incrementat un 10,6% en els recursos que hi destinem, i, per tant, això és preocupant.
Senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Doncs és el que tenim en aquest cas. Ja ho veieu, que la situació és la que és, sempre és delicada, i aquest Cava en Cor doncs, pot ajudar bastant a tot això. De seguida en parlem amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González, i parlem sobretot d'això. Què significa tenir cor? I en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobres de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Que te pienso a cada
hora. I avui demà s'està celebrant el Congrés Internacional sobre l'hidrogen verd i l'electromobilitat en el Vall de l'Electrificació. S'està celebrant a l'Hospitalet de Llobregat, a l'Hotel Fira Congrés, i organitza l'associació Àrea 8, que ha posat en marxa aquesta jornada de coneixement de l'hidrogen verd a Barcelona. Amb objectius clars de la jornada és coneixement i posicionament, i a més demostratius del potencial i la posició de l'hidrogen verd com a vector energètic multifuncional en aquest futur immediat, vull dir present i futur. Congrés Internacional sobre l'hidrogen verd a Barcelona, a l'Hospitalet, a l'Hotel Fira Congrés. Doncs parlem de tenir cor. Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, tenemos 5 minutos y hay que aprovecharlos bien. ¿Qué significa tener corazón, Marta?
Tener corazón, yo tengo mucho corazón. ¿Tú tienes corazón?
Hombre, espero que sí, al menos cuando me toco el pecho late.
Bueno, eso sí, eso casi todos. Tenemos ahí el músculo, que es casi como un puño, pero también el corazón sirve para, pues, como un símbolo. Es un ideograma usado para expresar la idea de afecto, de cariño o de amor entre amigos hermanos, padres o en el ámbito romántico, ¿no?
Es lo que buscaba el hombre de hojalata en la película, ¿no? Un corazón.
Exacto, sí. Entonces, fíjate que todo el mundo tenía en mente aquel eslogan de I love you Nueva York, ¿no? ¿Mm? Que era un corazón.
Sí. ¿Eh?
No ponía la palabra, sino que ponía el corazón, que luego se copió para muchos otros libros, porque eso significó que fue una idea genial y penetró muchísimo en la gente. A la gente le gustaba lo del corazón, ¿eh? Bueno, mucha gente hace el gesto del corazón. Bueno, según el diccionario, tener corazón equivale a tener ánimo, valor, temple. Yo diría que ser agradable, ser empático, ¿eh? Y también pues ser dulce y cariñoso, ¿no? Tener un corazón. ¿Cuántas canciones no alaban o aluden al corazón?
Al corazón. ¿Sí? O el grupo de los corazones solitarios de los Beatles, por ejemplo.
Claro, sí. O el corazón partido de...
Por ejemplo.
De Alejandro Sanz, ¿eh? O hay corazón, en fin, hay muchas, muchas canciones alusivas al corazón. Bueno, dicen que la gente que tiene corazón pues es bondadosa, ¿no? Personas que se guían por el buen corazón son activas y defienden las causas nobles. Actúan ante las injusticias y rara vez se cansan de dar lo mejor de ellas mismas para ayudar a todas las personas que lo necesitan. Escuchan, buscan la solución. Lo que pasa es que esto tiene un pequeño punto negativo.
¿Cuál?
Que es que, claro, crea estrés y ansiedad. Porque cuando tú quieres ayudar a mucha gente, quieres abarcar mucho, al final es lo que pasa que también es lo que pasa en las actividades, otras actividades de nuestra vida, ¿no? Que al final nos crea un estrés. Bueno, decía Séneca que gran parte de la bondad que vemos en el mundo es el resultado de quien se esfuerza diariamente por hacer el bien. Son las personas que tienen un buen corazón, ¿eh?
Quien mucho abarca, poco aprieta. Ese sería el...
Exactamente. Entonces, bueno, la bondad auténtica es activa e incluso reivindicativa. No es una simple entidad decorativa, modo de arcoíris o flower power, ¿no?, que nos ponen, sino que es más profundo. Es más profundo y más auténtico, ¿eh? Y, bueno, pues el corazón hace que ni siquiera sean conscientes. A veces las personas que son de buen corazón ni siquiera son conscientes. Bueno, es algo que yo me sale porque soy así, ¿no? Hay diversos estudios, desde uno de un catedrático psiquiatra en ciencias de la conducta, que es el que dice precisamente que las buenas personas son las que más ansiedad suelen sufrir. Porque, claro, lo que tú decías, que mucho abarca, al final,
poco aprieta,
y además te crea la sensación de que no has podido alcanzar todos tus objetivos en cuanto a ayudar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues nunca, las personas de buen corazón parece ser que nunca piden nada, que son personas altruistas, nunca se quejan, y su prioridad siempre son los demás. Servir a los demás y ayudar a los demás, a los amigos, a los hijos, a la pareja, a los vecinos, absolutamente a todo el mundo. Claro, esto sería muy bonito si todos fuéramos así, tuviéramos esa parte, ¿no?, del corazón tan bondadoso, en vez de que fuera solamente el músculo que nos bombea la sangre y nos hace que circule la sangre por todo el cuerpo. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no?
Sí. Hay algunos mandamases que deberían tener corazón.
Sí, claro que sí, ¿eh? Bueno, hay gente que tiene un corazón, que dicen, tiene un corazón de hielo o de hierro, ¿eh? ¿Eso lo has oído,
sí, sí. ¿Eh? Marta, muchísimas gracias.
Tú tienes un corazón muy bondadoso. Oye, por cierto, mañana es medio santo. Felicidades. Con antelación.
Ah, muchas gracias, muy amable. ¿Eh? Igualmente te lo deseo, ya que estamos puestos, felicidades para todos. Marta, un besito muy grande. Muchísimas gracias.
Bueno,
hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Arribemos a las dúas. Ahora continuamos explicando Total que te interesa a mediodía, COPE, a Pilar García Muñiz. Que acaben de pasar un buen migdia.